Bona tarda. Toca passar a l'acció. El poble ucraïnès habilita punts de recollida de material a Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Cada tros de pa està benvingut. Tot el que porteu, la roba d'abrigar, aliments, medicaments, els que pugueu, perquè ho entenc que moltes demanen les receptes mèdiques, que no és tan fàcil.
És la Vita Kutsiva, la portaveu del grup d'ucraïnesos que viuen a Olot. Des de fa uns dies estan recollint material a l'església dels Caputxins i a la plaça Mercat. A partir d'ara, les seus de Creu Roja i Càritas de la Garrotxa també seran els punts de recollida. Es demana menjar, mantes, kits de primers auxilis i el que sigui per posar el granet de sorra. Per aquest dimarts a les 7 de la tarda hi ha convocada una manifestació davant els ajuntaments. A Olot serà la segona des de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna. De seguida entrem en detalls, abans però avui comença el mes de març, dia 1, i com sempre comencem repassant el més destacat en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Salvem les Valls reacciona a la licitació del projecte constructiu de les Variants. L'entitat estudia presentar un contenciós administratiu contra la decisió presa fa uns dies pel Departament de Territori. Creuen que s'han saltat passos i s'han aplicat modificacions. El president de Salvem les Valls és Moisès Mont.
Com respostes a les al·legacions, s'havia d'haver aprovat l'estudi d'impacte ambiental i a partir d'aquí s'hauria d'haver posat a licitació aquest projecte. Això és el que marca la llei de com s'han de fer aquest tipus d'estudi. Nosaltres creiem que això s'ha saltat.
L'Hospital d'Olot inaugura una sala de simulació clínica. És el primer espai d'aquestes característiques que es posa en funcionament a les comarques gironines. Servirà com a eina d'aprenentatge per a professionals i estudiants. El gerent de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa és Josep Maria Pedrosa.
Hem dissenyat una sala de simulació en la qual els estudiants poden estar assentats comodament en una sala i a través d'un mirall veuen una habitació normal on es fan una sèrie de pràctiques. Això amb un circuit tancat també ho poden veure per pantalla.
En esports, la Unió Esportiva Olot dona suport al poble ucraïnès. El conflicte entre Ucraïna i Rússia arriba a tots els àmbits i el club olotí s'ha posicionat. En especial ha mostrat la seva solidaritat amb l'encarregat de material de l'equip, Miron Ilchinsin. El president de la Unió Esportiva Olot és Joan Agustí.
Miron és un company, un amic que fa 17 anys que està amb nosaltres des del moment que vam començar i evidentment està patint per una situació absolutament injusta i impensable. No? I l'Olot continua posicionat i ens posicionem amb molt de gust en contra de la violència, en contra de la violència militar.
I seguim amb la pàgina esportiva perquè l'hoquei patins enganxa l'afició. El moment de l'hoquei Olot dins de la pista té un futur esperançador i a la grada es demostra que el seguiment va en la mateixa línia. Dissabte el desplaçament a Vic va ser en massa i en els partits de la pista Josep Jou l'assistència va a l'alça. El capità de l'hoquei Olot és Joan Mangas.
Espectacular, sí, vull dir, encara estàvem escalfant i se'ls sentia cridar molt més que l'afició local. Sense paraules, és que segur, tenim la millor afició de la categoria, tot i ser nouvinguts a la categoria, així que espectacular, sense paraules, i la setmana que ve volem més a casa i segur que serà així.
I a la contraportada descobrirem un nou artista garrotxí. És l'Arnau Grabulosa, conegut artísticament com a Grabo, que emprèn la seva carrera musical en solitari. El jove de Santa Pau ja ha donat a conèixer les primeres EP del disc que sortirà a finals d'any.
L'estil musical potser el definiria com una barreja entre jazz i electrònica, tot i que no és ben bé jazz, no? Però és una cosa com molt concreta i el que vull transmetre una mica són com una mena de viatges emocionals.
Vols estalviar en el teu consum elèctric? Dona't d'alta a l'oficina virtual de Bassols Energia i descobreix com pots millorar el teu consum. Entra a bassolsenergia.com i dona't d'alta a l'oficina virtual. Bassols, l'energia més propera.
És moment d'obrir el focus. Anem a conèixer el que segueix passant entre Ucraïna i Rússia. perquè una columna de tancs de 60 quilòmetres s'acosta a Kiev l'endemà de l'inici de les negociacions. El sisè dia de guerra, almenys 70 militars ucraïnesos haurien mort en un atac rus després de començar el diàleg entre Rússia i Ucraïna. Per la seva banda, Ucraïna demana l'entrada immediata a la Unió Europea amb un procediment especial. Els presidents de Bulgària, la República Txeca, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia es mostren favorables a accelerar el procés d'incorporació d'Ucraïna a la Unió Europea. I Suïssa trenca la seva neutralitat històrica i congela els actius de Putin i Lavrov. Gira la política exterior suïssa que aplicarà de manera integral les sancions dictades per la Unió Europea. A Espanya, Pedro Sánchez anuncia la fi de les quarantenes de contactes estrets que s'aprovaria demà. El president espanyol també assegura que molt aviat s'eliminarà l'obligatorietat de la mascareta a l'interior. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha acceptat rebaixar els trams més baixos de les cotitzacions als autònoms i crear un altre tram a la part superior. I en successos, detinguda per deixar morir 12 gossos i tenir-ne 18 més d'abandonats a Lloret de Mar. Se l'acusa d'abandonament i maltractament animal.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia, per començar el mes de març, ens portarà dues cares. Matí de sol, de pocs núvols, hi pot haver boirina, algun banc de boira, la temperatura baixa, ahir vam tenir una mínima de 3 a Olot, màxima 14, doncs avui la nit, matinada més freda, podríem fregar els 0 graus, alguna glaçada, tant a Osona com a la Garrotxa i per descomptat Pirineu, Prepirineu, i bé, el prelitoral al voltant dels 2, 3, 4 graus, a la costa podrien arribar cap als 5 o 6 graus, de mínima. De dia puja el termòmetre, màximes de 13 a 17 graus, aproximadament. Però a la tarda, la segona cara de la jornada, seria aquest cel ennuvolat o mig ennuvolat. Fins i tot, entre la tarda i el vespre, podria caure alguna pluja feble, preferentment a les comarques del centre i nord de Girona, Pirineu Oriental, Ripollès, sobretot, nord de l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa i potser Osona i el Gironès arribés alguna gotellada. Realment aquesta situació no és de pluja, però bé, els núvols que puguin créixer durant la tarda podrien donar aquestes gotellades. Si neva a cotes moderadament altes, al voltant dels 1.400-1.500 metres. I dimecres tindrem ja més núvols al matí, un dia variable. La temperatura de matinada puja, no farà tan fred, no glaçarà gaire, i en canvi de dia baixa, perquè a la tarda s'anirà carregant de núvols i entre la tarda i el vespre podria ploure o plovisquejar a molts indrets de l'interior i del prelitoral, difícilment cap a la costa. Per tant, dimecres tenim una petita oportunitat de pluja que podria anar més dijous i matinada matí de divendres. Aleshores sí que baixa la temperatura, dijous i divendres, i podria nevar cap als 1.000 metres, amb un ambient ja més d'hivern.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Comencem amb els temes d'aquest dimarts 1 de març. Es creen punts de recollida a Olot per enviar material a Ucraïna. Des d'aquest dimarts, les seus de Càritas i Creu Roja de la Garrotxa seran els dos principals llocs on es recollirà material per enviar a Ucraïna. Tothom qui ho vulgui podrà portar donacions als locals de les dues entitats garrotxines. Es demana menjar, mantes, kits de primers auxilis o material de protecció individual. Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, també s'han convocat manifestacions davant els ajuntaments.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Pocs dies després de l'esclat de la guerra entre Ucraïna i Rússia, ja s'han creat xarxes de solidaritat amb el país governat per Volodymyr Zelensky. A diferents capitals de Catalunya ja s'han obert punts de recollida de material per remetre a Ucraïna, i a Olot també ha estat així. Càritas i Creu Roja centraran i coordinaran la recollida. Les dues entitats obriran les seves seus a Olot com a punts de donació. Tothom qui vulgui fer una donació podrà acostar-se a les seus de les entitats a l'horari habitual d'obertura. La seu de Càritas Garrotxa està situada a l'edifici de la Providència i la de la Creu Roja s'ubica a l'edifici Parc Nou, al costat del pavelló municipal. El que es demana és menjar, com conserves, pasta, arròs i altres tipus, kits de primers auxilis, bolquers, mantes, sacs de dormir o material per a farmacèutic com venes, iode, xeringues o gases. També es fa una crida a portar piles, llanternes, motxilles o roba d'hivern. Una de les ucraïneses que viuen a Olot és la Vita Kutsivala.
Mira, cada tros de pa està benvingut. Tot el que porteu, la roba d'abrigar, aliments, medicaments, els que pugueu, perquè ho entenc que moltes demanen les receptes mèdiques, que no és tan fàcil. Coses per parar la sang, hemostàtiques, gases, tot és benvingut. Antisèptics, clorexidina, betadine, coses d'aquestes.
Les seus de Càritas i Creu Roja Garrotxa substituiran els punts de recollida que hi havia fins ara. A causa de l'alt volum de donacions, la plaça Mercat i l'església dels Caputxins deixaran de ser punts de recollida de material. Es preveu que els pròxims dies les escoles i instituts també comencin a recollir material que puguin aportar als seus alumnes. A més de l'obertura de punts de donació, també s'han convocat manifestacions per aquest dimarts a la tarda. Des de l'Associació de Municipis de Catalunya han convocat la ciutadania a reunir-se davant els ajuntaments per fer arribar el suport a la població civil d'Ucraïna i protestar contra la guerra.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim la carpeta d'altres temes, ens centrem ja en el que passa a la Garrotxa. Salvem les Valls estudia presentar un contenciós administratiu contra la licitació del projecte constructiu de les variants. Creuen que el Departament de Territori s'ha saltat l'aprovació de l'informe de l'impacte ambiental i s'han aplicat modificacions sense respondre les al·legacions. L'entitat creu que no s'està fent un procés democràtic i veu motius electoralistes darrere l'avançament del projecte constructiu de la variant d'Olot i les preses. Pau Masó.
Després de 5 dies de conèixer la notícia sobre la licitació del projecte constructiu de la variant d'Olot i les preses, Salvem les Valls ha sortit a dir la seva. Ho ha fet a través d'un comunicat en què critica el fet que Territori no esperi la declaració d'impacte ambiental a l'hora de licitar un document executiu de la infraestructura. Segons el president de l'entitat, Moisès Mont, l'encàrrec de Territori incorpora moltes modificacions que no s'havien explicat fins ara. Per Mont, el procés està deixant de ser democràtic.
Estem fent un projecte constructiu d'una infraestructura que s'ha modificat molt substancialment i que, per tant, tampoc sabem com afectarà. I, per tant, hi pot haver gent que en l'estudi informatiu no estava afectada o no es veia afectada per aquest projecte, i ara, amb l'estudi constructiu, ens podem trobar que gent que no ha tingut dret a poder presentar al·legacions perquè en el seu moment no estava afectada i, per tant, no ho veia oportú, en aquest projecte constructiu, doncs, quedin afectats nous propietaris que en el seu moment no ho estaven. No estem fent un procés democràtic de manera correcta.
Salvem les Valls demana tornar a fer l'estudi informatiu del tram del túnel de la Pinya, el qual ha passat de ser 2+2 a 1+1, i la seva connexió amb la variant de les preses s'ha desplaçat respecte al punt on estava prevista. L'entitat defensora del territori i contrària a la infraestructura garrotxina també demana aturar el procés administratiu del projecte i esperar tenir un pla comarcal de mobilitat per veure si les variants són necessàries o no. Mont creu que darrere la notícia que vam conèixer la setmana passada hi ha motius electoralistes.
Vist els terminis que ha aplicat la Generalitat, tant de presentació d'empreses per poder fer aquest projecte, com a terminis per a la finalització d'aquest projecte, ens n'estem anant a la campanya electoral del 2023. I per tant creiem que, doncs, pot ser un dels motius pel qual ens hem avançat.
Per tot plegat, Salvem Les Valls està estudiant amb els seus advocats la possibilitat de presentar un contenciós administratiu contra la licitació del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses.
Com a respostes a les al·legacions, s'havia d'haver aprovat l'estudi d'impacte ambiental i a partir d'aquí s'hauria d'haver posat a licitació aquest projecte. Això és el que marca la llei de com s'han de fer aquest tipus d'estudi. Nosaltres creiem que això s'ha saltat, estem davant d'un projecte molt diferent al que, teníem en el seu moment sobre la taula i per tant, això no ho podem tolerar. Si veiem que realment hi ha hagut males intencions, per dir-ho d'alguna manera, la nostra idea és tirar endavant aquest contenciós administratiu.
El Departament de Territori va obrir dijous passat la licitació per a la redacció del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Ara les empreses que vulguin presentar-se al concurs públic tenen un mes per fer-ho. Al maig, el Departament anunciarà l'empresa que s'encarregarà de redactar un document previ a les obres de les dues variants. Es calcula que la redacció podria començar a l'agost i allargar-se un any.
L'Hospital d'Olot inaugura una sala de simulació clínica. Es tracta del primer espai d'aquestes característiques que es posa en marxa a les comarques gironines. Ha de servir perquè estudiants i professionals puguin aprendre de primera mà tècniques i processos mèdics. La sala de simulació està dotada d'una aula i un espai aïllat i equipat amb un equip de simulació, maniquins i aparells mèdics.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa fa un pas més en l'àmbit de la innovació. S'ha convertit en el primer centre de les comarques gironines en tenir un espai de simulació clínica. Es tracta d'una sala repartida en dos espais, una aula amb cadires i una habitació equipada amb material mèdic des d'on es fan les simulacions. Les dues sales estan connectades a través d'un vidre i diferents pantalles a través de les quals els alumnes poden veure de primera mà les tècniques i processos. En parla el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrós.
Hem dissenyat una sala de simulació en la qual els estudiants poden estar assentats comodament en una sala i a través d'un mirall veuen una habitació normal on se fan una sèrie de pràctiques, això en un circuit tancat també ho poden veure per pantalla. I són elements d'aquests que jo penso que ajuden a visualitzar més la realitat. Hi ha maniquís per fer totes les pràctiques que siguin. Jo penso que són elements que també generen ganes i generen coses positives als professionals.
El nou espai de simulació clínica ja s'ha posat en marxa. Alguns estudiants del cicle de grau mitjà de cures auxiliars ja han tastat la nova sala i també s'espera que professionals del centre en puguin fer ús per a la formació interna. Per al centre això ha de servir per reforçar l'àmbit de la formació i tenir nous recursos i metodologies a l'hora de formar la plantilla i els professionals. Pedrosa remarca que aquesta és una acció més de l'estratègia d'innovació que l'hospital està impulsant des de fa temps.
Que la gent pensi, que la gent miri i veure com podem fer les coses millor, no? Per això apostem també en generar il·lusió amb l'innovació. Tenim una petita, diguéssim, tan petita que és una persona, que està conquistant altres persones perquè l'animin a tirar temes d'innovació, que Déu-n'hi-do amb el any i mig i amb Covid pel mig, la quantitat de coses que s'estan fent per impulsar la innovació. Perquè això és molt ric i l'innovació sempre no es pot fer des d'un despatx. La majoria d'innovació l'hem de fer des de la persona que està treballant.
S'espera que la nova sala de simulació pugui anar ampliant la seva funcionalitat. Més endavant, l'hospital també preveu connectar el nou espai amb els quiròfans per poder seguir algunes intervencions.
Abans dels esports, és moment de conèixer els temes més destacats de les comarques gironines. El 28 de febrer de 2020, l'Hospital Trueta va atendre la primera pacient infectada de Covid-19 a la regió sanitària de Girona, 3 dies després de que es detectés el primer cas a Catalunya. Aquell va ser l'inici d'una pandèmia que ja fa 2 anys que dura i que ha capgirat tots els àmbits de la societat, incloent també el sistema sanitari. En aquest període, a la regió sanitària de Girona s'han confirmat 260.966 contagis de coronavirus i ha tingut 2.592 defuncions. Per contra, la campanya de vacunació iniciada a finals de 2020 ha permès administrar més d'1,5 milió de dosis i s'ha assolit una immunització del 75,8% de la població en pauta completa. D'altra banda, els hospitals gironins han ingressat més de 12.000 persones afectades pel virus. Per la seva banda, l'Hospital de Figueres i tres àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà han començat una prova pilot per detectar de forma precoç els casos d'apnea obstructiva del son. El projecte consisteix en fer proves de son simplificades als CAP i d'aquesta manera es pot veure abans si una persona pateix apnees obstructives o no. D'aquesta manera s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital. Aquesta prova pilot tindrà una durada d'un any i per triar l'ABS que hi participaven s'han escollit aquelles que tenien més població, fet que permetrà arribar al 80% de tota la població de l'Alt Empordà. L'OS és la primera causa de derivació de pacients des de l'atenció primària a la unitat de pneumologia de l'Hospital de Figueres. L'alberg de Vic acull una quinzena d'ucraïnesos des de diumenge. Es tracta de ciutadans a qui l'inici de la guerra els ha agafat a Catalunya de vacances. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, explica que la xarxa d'albergs de la Generalitat posarà totes les facilitats a aquest col·lectiu.
La veritat és que trenca el cor perquè estan molt preocupats per les seves famílies i encara no sabem ben bé doncs, què és el que si demanaran asil o no demanaran asil. En qualsevol cas, nosaltres ens hem posat a la seva disposició. De fet, la xarxa d'albergs de la Generalitat, que té també una vessant bastant social, fins ara doncs, hem estat acollint també persones amb problemes de Covid. Per tant, estem encantats de poder-los tenir aquí, fins que podem acabar de decidir quin és el cap a on volen anar o quin és el seu futur més immediat.
A banda de la quinzena d'ucraïnesos que han arribat, se n'espera una quinzena més. En total, els albergs catalans preveuen acollir 134 persones en la mateixa situació. I seguint en el conflicte entre Ucraïna i Rússia, la família d'un jove de 23 anys de nacionalitat ucraïnesa però resident a Figueres des de fa 7 anys demana ajuda per aconseguir evacuar-lo d'Ucraïna. L'Andri estudia un grau superior d'automoció a l'Institut Montoriol i va viatjar a mitjans de febrer al país per acomiadar-se del seu pare. Greument malalt, però l'esclat de la guerra l'ha deixat atrapat. La seva mare, Hanna, diu que com que té passaport ucraïnès, tem que el reclamin per integrar-se al servei militar si la situació va pitjor i vol aconseguir que el jove pugui arribar a la frontera amb Polònia o Moldàvia. I Ripoll ha inaugurat aquest cap de setmana una àrea de pernoctació de caravanes i furgonetes a la Devesa del Pla. És la segona de la ciutat des de que l'any 2011 van obrir-ne una a la zona de Can Guetes amb bons resultats. Jordi Monell és l'alcalde de Ripoll.
Sector que existeix, ens hi podem posar d'esquenes o ens hi podem posar de cares. Nosaltres ja el 2011 vam apostar que aquest era un sector que complementava el conjunt de turistes. Hi ha gent que prefereix anar a un càmping, hi ha gent que prefereix anar a un hotel, hi ha gent que prefereix anar a un apartament o un turístic o un turisme rural, i per tant jo crec que tots els sectors del turisme són benvinguts. No n'hi ha ni de millors ni de pitjors, tots són benvinguts.
Els usuaris solen ser famílies de diferents punts de Catalunya i també de fora que fan parada per dormir i que aprofiten per visitar la zona i comprar producte local.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Obrim la carpeta esportiva, la Unió Esportiva Olot es posiciona.
L'esport a Radiolot.
Com dèiem, la Unió Esportiva Olot es posa al costat del poble ucraïnès. Una bandera d'Ucraïna va presidir la llotja de l'estadi en l'últim partit contra la grama. El club ha mostrat el seu rebuig a l'atac rus i en especial la seva solidaritat amb Miron i el Xin-Xin i la seva família. L'ucraïnès és l'encarregat de material del primer equip des de fa 17 anys. El conflicte entre Rússia i Ucraïna traspassa fronteres durant aquests dies i també toca l'àmbit esportiu. Moltes entitats esportives han donat suport al poble ucraïnès i una d'elles ha estat la Unió Esportiva Olot. En el partit disputat el diumenge a l'estadi municipal davant la Fundació Esportiva Grama, una bandera ucraïnesa va presidir la tribuna al costat de l'escut del club. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, explicava el posicionament del club en declaracions a Ràdio Olot.
Miron és un company, un amic que fa 17 anys que està amb nosaltres des del moment que vam començar i evidentment està patint per una situació absolutament injusta i impensable. No? I l'Olot continua posicionat i ens posicionem amb molt de gust en contra de la violència, en contra de la violència policia militar que de l'exèrcit rus que està agredint d'una forma terrible als ciutadans i ciutadanes d'Ucraïna, i nosaltres pensem que això és un fet terrible que el que fa és solidaritzar-nos amb el poble d'Ucraïna, especialment amb en Miron i amb la seva família, i posicionar-nos en contra de la violència tal com hem anat fent sempre.
Un dels integrants del cos tècnic de la plantilla és l'encarregat de material Miron i el Chinchin. L'ucraïnès acumula 17 temporades fent una funció que a vegades pot semblar que no existeix, però que és imprescindible en un vestidor. El club ha donat suport a ell i a tota la seva família. Agustí espera que el conflicte acabi aviat per no lamentar més dolor.
Ens agradaria que això acabés una cosa tan terrible com és una guerra. Veurem, anirem responent a mesura que els fets vagin evolucionant, i tant de bo, això s'acabi molt, molt aviat.
La Unió Esportiva Olot ha publicat un comunicat defensant la pau i recolzant a tots els ucraïnesos que ho estan passant malament aquests dies. I seguim en la pàgina esportiva perquè l'hoquei patins enganxa els olotins. Dissabte es van desplaçar a Osona un centenar d'aficionats en el partit entre el Club Patí Vic i l'hoquei Olot. La fidelitat que es veu a la graderia ja és habitual des del debut de l'equip a l'Hockey Lliga Plata el mes d'octubre, i des del club es mostren impressionats. Tant Jordi Garcia com els jugadors no es cansen d'elogiar una afició que està demostrant ser una de les millors de l'hoquei català. Una comunió perfecta és la que es viu entre l'hoquei Olot i la seva afició. L'hoquei patins a la ciutat ha passat de ser una moda a ser una cita imprescindible per a molts cada cap de setmana. En el darrer partit dels olotins, un centenar d'aficionats es van desplaçar al pavelló olímpic de Vic donant suport i animant des de l'escalfament al conjunt de Garcia i Piera. Des de la primera jornada de Lliga, la gent s'ha volcat a seguir l'hoquei patins en una temporada històrica pel club i alhora per la ciutat. Jugar a la segona màxima categoria estatal és sinònim de la bona feina feta en els darrers anys, i la gent transmet la seva alegria. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, es desfeia en elogis cap als aficionats després del partit a Vic.
Jo no tinc paraules, ja portem setmana rere setmana comentant-ho. És el nostre sisè jugador i al final és que són increïbles. Crec que tenim la millor afició de la categoria, com ho he dit molts cops, i de les millors que tindríem si siguéssim hoquei Lliga. O sigui, és que al final som un club petit, però que es volca tot Olot es volca a venir-nos a veure, i el que han fet avui és increïble. Només felicitar-los i esperem que cada partit, sobretot els de casa, i si estan a prop, que vinguin, que s'ho passaran bé, perquè nosaltres el que volem és que ells s'ho passin bé, i de moment ho estem fent. Vindran o no vindran els resultats, però s'està jugant molt bé hoquei i al final ells disfruten.
I una de les coses que demostren millor aquest seguiment és la fidelització de persones de totes les edats. Nens i nenes de l'hoquei base, joves amb ganes d'animar i fins i tot persones que no havien vist mai un partit d'hoquei patins. Un símptoma que alguna cosa està canviant. La plantilla olotina se sent recolzada i el seu capità, Joan Mangas, així ho transmet.
Espectacular, sí, vull dir, encara estàvem escalfant i se'ls sentia cridar molt més que l'afició local. Sense paraules, és que segur, tenim la millor afició de la categoria, tot i ser nouvinguts a la categoria, així que espectacular, sense paraules, i la setmana que ve volem més a casa i segur que serà així.
L'afició respon i l'equip també. Queden 8 partits pel final de Lliga i tot convida a l'optimisme. Convida a pensar que aquesta història només ha fet que començar.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porten-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
el garrotxí Arnau Grabulosa fa els primers passos en la seva carrera musical en solitari. L'artista de Santa Pau comença a mostrar pinzellades del seu primer treball que veurà la llum a finals d'any. A hores d'ara es coneixen 4 EPs que busquen que la gent tasti l'estil musical del jove garrotxí. De moment no es coneixen les dates de la seva gira, però Grabu explica a Ràdio Olot que té previst actuar també fora de Catalunya. Aniel Puigvert.
Arnau Grabulosa emprèn la seva carrera musical en solitari. Amb el nom artístic de Grabu, el jove de 20 anys ja ha començat a mostrar avenços del que serà el seu primer treball discogràfic. Aquest es coneixerà el setembre de 2022, però de moment ha presentat 4 avançaments. L'últim ha estat el single Opening the Jam, després de 3 EP que ja va presentar mesos enrere. En declaracions a Ràdio Olot, Arnau Grabulosa es mostra il·lusionat.
Doncs jo ja porto molts anys treballant en la indústria musical, com a músic, com a mànager. També estic portant un festival que es diu el Festival Mussol, on hi han anat grans artistes del panorama català i de fora de Catalunya. Però mai m'havia atrevit a treure música jo i és una cosa que tenia molt pendent de fer.
A part de ser guitarrista de bandes com la Black Music Big Band, Agnès Algaró o Julia Blum, també és productor i mànager del grup del Vallès Sabana i és el director del Festival Mussol. Actualment està estudiant producció musical a Girona i treballa de professor de música a diferents centres. Grabu destaca que és difícil compaginar-se el temps, però que pot amb tot. Referent al seu inici amb un treball en solitari, destaca l'estil que vol aportar a uns temes que se centren en l'aspecte emocional.
L'estil musical potser el definiria com una barreja entre jazz i electrònica, tot i que no és ben bé jazz, no? Però és una cosa com molt concreta i el que vull transmetre una mica són com una mena de viatges emocionals que cadascú se'ls porti al seu terreny o al seu punt emocional que vulgui. I aquesta seria una mica la idea, anar traient aquests temes i ja de cares al setembre sortirà un altre EP bastant més gros.
Abans del seu primer disc en solitari que veurà la llum al setembre, Grabu té previst publicar un altre EP. De mica en mica, l'artista garrotxí també donarà a conèixer les dates d'una gira que arrencarà a la tardor i que el mateix Grabu no descarta que recorri punts d'Europa i, fins i tot, de la resta del món.
Amb bona música i talent garrotxí, acomidem l'informatiu d'avui. Que acabin de passar un molt bon dimarts del 1er de març i seguim connectats a través del web radiolot.cat. Gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.